Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem sobre la nova realitat digital i què podem fer perquè el món digital sigui més segur.
La nova directiva europea sobre serveis de comunicació audiovisual assenyala que l'educació mediàtica no s'ha de limitar a l'aprenentatge de les eines i de les tecnologies, sinó que ha de tenir la finalitat d'aportar als ciutadans el pensament crític necessari per discernir, analitzar realitats complexes i reconèixer la diferència entre opinions i fets. Segons dades del darrer estudi elaborat del Centre d'Estudis d'Opinió, per encàrrec del Consell Audiovisual de Catalunya, pel que fa al consum d'internet, s'observa que 3 de cada 10 menors d'edat naveguen entre 2 i 4 hores els dies festius i entre 1 i 2 hores els dies d'escola. També s'observa que els dies festius hi ha un 25% de joves que navega entre 4 i 8 hores. L'enquesta afegeix que més de la meitat dels menors, un 55%, naveguen sols, sense l'acompanyament d'una persona adulta. Així doncs, cal reflexionar sobre el present i el futur de l'educació mediàtica i fer que hi hagi una coordinació entre el professorat i les entitats i empreses que treballen en l'educació mediàtica. Hi hauria d'haver un instrument de diàleg amb l'administració amb la vista posada en el disseny de polítiques educatives que tinguin en compte la nova realitat digital perquè el món digital sigui més segur. Aula Mèdia, des del seu inici, al maig del 2001, ha defensat que l'alfabetització mediàtica de l'alumnat ha de ser la principal eina per aprendre i lluitar contra la desinformació, els silencis mediàtics i la manipulació informativa d'alguns mitjans. Potser haurem de donar la raó al professor de Buckingham que diu que les polítiques educatives sobre la competència mediàtica del govern britànic deixen entreveure el poc interès dels governs en tenir uns ciutadans crítics davant els mitjans de comunicació. Una afirmació, aquesta, que podríem extrapolar a la majoria de governs europeus. Francesc Josep D.O. ens diu: seguim preguntant-nos quina administració posarà fil a l'agulla per aconseguir una educació on s'incorpori el pensament crític d'una forma decidida? Quines propostes educatives farà l'administració per capacitar l'alumnat català per saber analitzar críticament els continguts dels mitjans de comunicació, per saber com utilitzar la tecnologia digital per elaborar els seus propis missatges audiovisuals? Seguim preguntant-nos quin paper ha de jugar el pensament crític i l'anàlisi dels mitjans en l'educació del futur?
Parlarem d'aquest tema amb Salvador Alsius. Ell té un currículum molt extens. Us en fem una pinzellada. És llicenciat en Ciències Econòmiques, en Ciències de la Informació i doctor en Periodisme. En el camp del periodisme va treballar a Diari de Barcelona, va ser sotsdirector del setmanari El Món, director i presentador de Telenotícies i de diversos programes de Televisió Espanyola i TV3, realitzador d'un magazín a Catalunya Ràdio i col·laborador de diversos mitjans escrits. Té, entre altres, el Premi Ciutat de Barcelona de la Televisió. Pel que fa a l'activitat acadèmica, ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i va ser degà del Col·legi de Periodistes i membre del Consell de la Informació de Catalunya, entre altres. Bon dia, Salvador.
Hola, bon dia.
Ens podries, així per començar, explicar una mica què s'entén per educació mediàtica?
Bé, hi ha gent que entén unes coses, altres en tenen altres. Jo crec que ens hem de tenir, diguem, a les definicions més àmplies, és a dir, és tot allò que o bé en el marc de l'escola, o bé en el marc familiar, o bé en general en el marc social, incideix perquè la gent, petits i grans, és a dir, infants i adults, puguem entendre millor com funciona tot el sistema de mitjans de comunicació, els seus llenguatges, els estris que utilitzen per disseminar-se, però sobretot això, no quedant-se amb la idea que l'educació mediàtica són només els estris, la part podríem dir instrumental, sinó sobretot, diguem-ne, tot allò que té a veure amb suscitar el sentit crític de la gent davant dels missatges dels mitjans.
Mm-hmm. Ara que has fet aquesta diferenciació entre estris, no?, i el sentit més ampli de mitjans de comunicació, creus que a l'escola es fa prou d'educació mediàtica?
Rotundament no. O sigui, jo fa molts anys ja que ho vaig dient, això, i és que és una gran assignatura pendent que tenim en aquest país. Jo, per una sèrie de circumstàncies, jo ja, quan era força jove, m'hi vaig començar a dedicar a això, després la vida em va portar per altres costats, sobretot quan em vaig incorporar a TV3, però aleshores ja passava, diguem-ne, que quan estava irrompint a les nostres vides, no sé, el vídeo, posem per cas, doncs bueno, l'escola vivia molt d'esquena, això, i va ser bastanta la gent que va reclamar això al Departament d'Educació o d'Ensenyament, perquè ha anat canviant tantes vegades de nom que mai sabem
sí,
com
i
es
tant,
diuen.
I tant.
I bueno, sempre acaben en el mateix, diguem-ne, acaben amb la cosa aquesta de reforçar molt les tecnologies, l'ús de les tecnologies, i no és això, o sigui, bueno, també és això, no és que això no s'hagi de fer, però es queden aquí quan en realitat realment, com dèiem, això, l'important és l'educació crítica, l'educació del sentit crític, això és el bàsic, l'altre, doncs, és, jo diria, més accessori. Vaja,
sí.
És la meva opinió, no, tampoc vull pontificar jo.
Sí, jo que ara actualment no estic a l'escola, penso que sí, no? que el treball que fem és més sobre els estris, no? Sobre més que l'anàlisi d'aquesta informació, la comparació, el ser crític, potser això requereix una reflexió i un treball bueno, no? Molt més específic, que potser bueno, no estem preparats o no sabem com encarar-ho, o bueno, no ho sé.
Sí. Potser... I això ve de lluny, perquè ja. Jo me'n recordo que quan l'època en què l'Ernest Maragall va ser conseller d'Ensenyament o d'Educació, van promoure aquella campanya que crec que en deien un per un, o que era allò de dir tots els nens amb ordinador, que tampoc se'n van sortir, perquè clar, això és difícil i és car, etcètera. Estàvem parlant això de l'estri, de l'ordinador,
sí.
No tant de l'educació, per exemple, en els llenguatges. Ja no dic només el tema crític, també, però els llenguatges. Igual que es fa anàlisi sintàctica a les escoles, suposo que encara se'n fa, o anàlisi del discurs, diguem-ne, doncs s'hauria d'estar aprenent, ensenyant i aprenent a entendre, diguem-ne, les imatges, no? Posem per cas. Els nens ara viuen... envoltats d'imatges per tot arreu.
Tant, sí.
Doncs, bueno, això és una gramàtica, és una sintaxi audiovisual, això s'ha d'aprendre, també, no? No dic que no sigui important el llenguatge convencional, que també és una altra història. Els nens, per exemple, no fan, jo crec, prou lectura en veu alta. Això seria un aspecte de l'educació mediàtica, també. A França, les escoles dediquen moltes estones a la lectura en veu alta. Aquí això serà per dolament, almenys fins a on jo sé. O sigui, no sé si a les vostres escoles ho feu o no, però jo me n'havia fet tips quan era nen de llegir, llegir davant de tots els altres. I ara això s'ha perdut una mica, crec, no ho sé.
Jo penso però que no... això s'està tornant a recuperar. Penso
sí?
que en aquest aspecte sí que estem doncs... molt posats a les escoles.
Doncs ho celebro, ho celebro.
No, el que potser falta... Jo no sé si és, alguna assignatura o d'alguna manera preparar quan els docents estan a l'escola de magisteri, no?
Mm-hmm.
Vull dir,
sí.
Ja començar en aquí,
sí,
vull dir que el mestre
sí.
ja rebi una formació i així després és més fàcil, però clar...
D'això sí. tampoc no tinc cap dubte. Jo tinc més dubtes sobre si ha d'haver-hi assignatura a les escoles, diguem-ne, a nivell de primària o de secundària pels alumnes, pels nens. Perquè això és un tema que ha estat molt discutit, perquè és cert que, clar, quan es reclama una assignatura, que es reclama des de les facultats de Ciències de la Comunicació, per exemple, etc., perquè aquí tothom intenta sempre escombrar cap a casa, no? I aleshores la resposta, i això em sembla raonable, és, home, ara que estem justament tirant a terra els embans que hi ha entre matèries, no vingueu vosaltres a reclamar una assignatura, perquè per definició això s'ha de treballar per projectes, etcètera, etcètera. I és veritat, un altre tema després és quan es fa i com, però vaja. Ara, en tot cas, això que em dius, això sí, assignatura pels futurs ensenyants, això ho veig claríssim que això hauria de ser-hi els plans d'estudis de les carreres de magisteri. Sí,
I com ara, a l'escola o fins i tot a casa, no?, què s'hauria de tenir present al moment d'utilitzar aquests mitjans perquè sigui realment una eina educativa i no un passatemps?
Bé, a veure, jo crec que s'ha d'anar fent una feina d'aquelles, diguem-ne, de pluja fina. Anar donant una sèrie, podríem dir, de directrius que vagin calant a poc entre els mestres, entre els pares, no?, sobre l'ús dels mitjans, perquè, clar, d'entrada moltes famílies s'han de plantejar el tema de la quantitat, no? És a dir, fins a quin punt és bo o no és bo que els nens i nenes estiguin tantes estones exposats a les pantalles, no?, a la febre aquesta de la pantallitis, no?, que és una mena de malaltia que no sé si és millor o pitjor que el pitjor coronavirus, però que déu-n'hi-do també, no? Aleshores, aquesta seria la primera pausa. I després, uns mínims, no? Per exemple, ara que estan doncs, tan en boga, es parla tant de les falses notícies, de les fake news, doncs, bueno, quatre pistes per saber-les detectar, no? Això crec que seria molt important. I això no és difícil de fer-ho córrer. Bueno, sí que és difícil, perquè arribar a les famílies sempre és un tema molt, molt complicat, eh? La gent que us dedica al magisteri, bueno, ho podeu fer perquè teniu de tant en tant reunions amb pares, etc. Però, diguem-ne, quan es ve des de fora, arribar als pares és complicat. Per això, per exemple, el CAC fa un parell d'anys, quan vam engegar el projecte aquest en el que jo més o menys he estat implicat, l'EDUCAC, vam veure que vam intentar, teníem preparades uns guions, persones xerrades a associacions de pares d'alumnes, etc. Però vam veure que això era massa, o sigui, era molt complicat arribar-hi, no? I fas una xerrada en una escola i amb una mica de sort venen 5 o 6 pares o mares i et diuen, sí, són els mateixos que venen sempre, allò. Sí. I a més són els que ja s'ho saben moltes vegades, no? I llavors per això vam decidir que faríem un anunci a la tele, que es va passar repetidament per TV3, que era aquell que l'adolescent protagonista, que era una noia de 13 o 14 anys, acabava mirant a la càmera i dient, a mi no m'enganyen, les bloques era aquest, a mi no m'enganyen, i allà, diguem-ne, es tocava una mica el tema. Vam elegir tres temes que ens semblaven especialment crítics. Un primer es veia la que se suposava que era la seva mare, que li feia una foto i de seguida la penjava a internet. Aquest era un tema. Un altre moment que es veia era un suposat germà gran que s'estava mirant una tablet i de seguida també difonia una falsa notícia, i després una altra que podia ser o no el pare o un tiet o el que sigui, que estava fent joc online, que aquest és un gran problema també que tenim, les apostes online. Yeah. I aleshores, finalment, davant de tot això, la nena, diguem-ne, s'empoderava i mirava la càmera, ensenyava el telèfon i deia, a mi no m'enganyen. És un anunci que va fer forat, diguem-ne, el va veure molta gent, la gent després el comentava. Bueno, amb tota la modèstia del món vam pensar que aquesta era una bona aportació que podíem fer això, per donar unes poques directrius, no?, coses que serveixin perquè la gent hi reflexioni, si més no, donin tema de conversa entre pares i fills, no sé.
Fa un moment...
És complicat, eh? Trobar les estratègies per arribar en aquestes coses és molt difícil, eh? Però vaja, s'ha de fer el que es pugui.
Fa un moment has apuntat el dels fake news o les falses notícies, i clar, és important, no?, poder decidir, no?, quina és la notícia que realment ens aporta allò que busquem, quines estratègies o en què ens podem basar per realment saber què és una notícia falsa i quina...
Clar. És important perquè, entre altres coses, els experts diuen que d'aquí poc hi haurà en les xarxes i en els mitjans de comunicació digitals, no dic jo els diaris seriosos o les teles serioses, però que en els mitjans de comunicació aquest d'accés, podríem dir, fàcil i immediat, hi haurà en circulació més notícies falses que autèntiques. Clar, això vol dir que és molt complicat fer la tria. Realment és difícil, no? I jo estic una mica desanimat, però me n'he fet tips en els meus grups d'amics, allò que comparteixes grup de WhatsApp, sé jo, amb excompanys de la universitat o amb els amics de l'esport o que sigui, de desmentir coses. Perquè la gent amb molta facilitat de seguida, pam, et rebota una cosa.
Sí.
I llavors de dir, escolta, per favor, Mercè, o per favor, Joan, o per favor, Antonieta, que no veus que això... ve d'una font que és absolutament poc fiable, que no veus que això, per exemple, en que facis un clic i entris, veuràs que això és una cosa de fa 4 anys, que no veus que... O sigui, aquest que no veus és el que hauríem d'anar explicant, i són, suposo, aquestes pistes que em demanaves, no? O sigui, sí. Com detectar una notícia falsa? Doncs, en primer lloc, això, veure qui la diu, o sigui, d'on surt, no, no qui la diu, qui la transmet, això és sempre hi ha el cunyat de no sé qui que m'ha dit, no, no, d'on ve, o sigui, quin és,
quina
el focus de la notícia, la font originària de la notícia, preguntar-se això en primer lloc, no? Segon, això que he indicat també, la, mirar la data, perquè moltes vegades, més que falses, el que són és obsoletes les notícies, es fan córrer les coses moltes vegades. Una altra pista que podem tenir és a dir, això, difondre això, a qui beneficia? Està beneficiant algú? Moltes vegades, segons com ens responguem en això, podem tenir ja una resposta, diguem-ne, o almenys l'aproximació a una resposta, no? Ara, per exemple, amb el coronavirus, segons quin tipus de remeis que ens expliquin, no? De dir, escolta, això realment... pot ser que algú estigui fent negoci amb això, doncs aquí tenim també una pista, no?, per posar-ho entre parèntesi, no? De moment, no sé, se m'acuden aquestes coses. I després hi ha un element que és aplicar el sentit comú, eh? El CAC ara, el Consell de l'Audiovisual, està fent una campanya, jo ja no hi soc, estic desvinculat, però ara estan fent una campanya que està inspirada en un altre Consell Audiovisual, de, penso que irlandès, que traduït al català és... mira, comprova i després decideix si reenvies o no reenvies. Eh? O sigui, l'important d'això és el check. O sigui, en anglès, quan ho van dir, l'eslògan original, que crec que era d'Irlanda, el segon element era check, és a dir, comprova, chequeja les coses, comprova-les, pren-te la mínima molèstia. Clar, el que passa que a nivell professional això els qui ho han de fer són els periodistes, o sigui, justament forma part de la feina del periodista fer la comprovació, però a nivell, podríem dir, això de xarxa social, pren-te tu també la molèstia de comprovar-ho, no? De fer una mínima comprovació, de veure si allò pot ser cert o pot ser fals a l'hora de divulgar-ho. No sé. Se m'acut això. Estic improvisant una mica, però hi ha decàlegs. Si, per exemple, mireu a la pàgina d'Educac, allà hi ha un decàleg, una mena, bueno, decàleg, una sèrie de punts on tot això que estic dient ara s'explica, diguem-ne, això, en forma com de, no sé si són 6 o 8 o 10 manaments, perquè per dir-ne decàleg, en principi han de ser 10 els manaments, però vaja, uns quants, podríem dir, manaments o indicacions per comprovar realment si les notícies són autèntiques o falses.
No, més que res també perquè els pares tinguin, i mestres, no?, tenir una orientació de quines coses cal incidir amb els joves i amb els infants a l'hora de fer-los veure que hi ha notícies que són falses i que han de poder destriar, no?
Per sort, ara el llenguatge esportiu, que és una de les coses que fascinen a la gent més jove, especialment els nens, els del gènere masculí, jo ho dic pels meus nets, no?, perquè tenen molt la pilota sempre ficada al cap, doncs hi hauria maneres de dir-los que és, per exemple, mira que no et fotin un gol, no? Que no et marquin un gol amb la informació, Es tracta d'això, de fer condir una mica aquesta idea.
I creus que és un avantatge o un inconvenient el fet que actualment tinguin accés immediat a tants mitjans?
A veure, aquesta és una gran pregunta. I, bueno, com amb tot, intento anar sempre amb molta humilitat pel món, perquè hi ha coses d'aquestes que és molt fàcil de pontificar. I fàcil, vull dir, en el sentit de que, vinga, de seguida t'hi poses, però que després hi penses una mica i són coses complexes. Aquesta és una pregunta que mereix una resposta complexa. Jo tendeixo a ser optimista en això. És a dir, jo crec que és positiu, diguem-ne, més que no pas negatiu, que els nois i noies tinguin accés a tants recursos mediàtics. O sigui, perquè realment és que és un goig veure, ja dic, jo veig ara, tinc, diguem-ne, podríem dir la petita taula de laboratori que tinc amb això, és amb els meus nets, els que tinc aquí, perquè en tinc dos a Canadà i aquests ho segueixo menys, com és lògic, però sobretot amb els que tinc a la vora, jo veig que són preadolescents que estan tan informats de tantíssimes coses sobre les quals jo, quan tenia la seva edat, és que ni sospitar que jo pogués tenir aquest accés a la informació, de tota mena, o sigui, perquè parlen de jocs d'aquests que els interessen, de videojocs, però que després també et parlen d'ocells, que jo no coneixia quan era petit, o de mil coses, no? I, per tant, això per mi és un goig veure aquest accés que tenen a les fonts d'informació. Bueno, per sort també perquè van a una escola on això ho treballen i ho susciten, etcètera, etcètera, i els ajuden, no?, a això, a triar quines fonts valen, quines no valen. Jo crec que això, a poc que es pugui canalitzar, és molt positiu. Ara, és clar, si són nois o noies que es troben que ni a l'escola ni a la família hi hagi algú que això els eduqui en aquest sentit, això del que estem parlant, i els hi canalitzi una mica els nivells d'atenció, o que els ajudi a filtrar les coses que els interessen i les que no, aleshores, clar, també és veritat que aquesta cataracta de missatges pot portar en aquest fenomen que se n'ha dit infoxicació, bueno, que és això, la intoxicació per la via informativa, no? Que aleshores això és molt, molt problemàtic també, no? Per tant, la pregunta que feies, doncs, té aquesta doble resposta, és a dir, en principi jo crec que és bo l'accés a tants missatges, però només pot ser perjudicial si no hi ha algú pel mig que ajudi a filtrar, a seleccionar, a separar el blat el gra de la palla, etcètera, etcètera.
Clar, una mica és el problema, és que jo penso que en aquesta societat, que estem una mica, que tothom va accelerat, costa més, no?, que els pares puguin tenir temps per poder fer aquesta feina d'acompanyar a l'hora de... Perquè, mira, diuen, sí, et toca fer deures, doncs au, vés a la teva habitació i vés a fer els deures, no? És el teu problema i t'has d'espavilar. Però jo penso que és complicat, no?, si no hi ha aquest acompanyament, perquè un mestre potser a la classe sí que pot agafar i de dir, doncs mireu de tot això, mireu això, allò, però si un alumne ho ha de fer per ell sol, és com allò de rebre un bombardeig i ara per on m'agafo, no?
Sí, sí. Però, no sé, als pares una de les coses que se'ls pot explicar és que bé es preocupen, la majoria, sempre hi ha excepcions també, del que mengen els seus fills, no? De la dieta, podríem dir, alimentària, no? Cosa que, per cert, veus, aquesta la tenim molt més ben desenvolupada aquí que als Estats Units o que a Canadà. Especialment als Estats Units la cosa és preocupant. Aquests dies que hem estat a eleccions es veu a les pantalles la quantitat de... Vaja, però més les estadístiques ho diuen, la quantitat de gent obesa que hi ha, fins i tot entre gent molt jove, no? I, per tant, bueno, això vol dir que la dieta alimentària allà és una calamitat. I aquí això ho tenim una mica més cuidat, i els pares, les famílies, se'n preocupen, no? I com a mínim està molt instal·lat, diguem-ne, en el cervell dels educadors, diguem-ne que els nens han de menjar de tot, i que han de menjar verdura també, encara que no els hi agradi sempre, no? Doncs bé, es tracta una mica de fer la transposició de la dieta alimentària a la dieta mediàtica, és a dir, ficar al cap de la gent aquesta idea de que en termes de missatges audiovisuals i de videojocs, etc., no es pot menjar de tot, no tot senta bé a l'organisme, podríem dir, o a l'esperit, no? I que, per tant, doncs, és forma part de la responsabilitat educativa de la gent acostumar els nois i noies a menjar, a ingerir missatges audiovisuals d'una manera, podríem dir, ordenada i saludable.
Llavors jo també la reflexió que faig és que amb aquesta societat que estem, que ara comentava la Dolors, no? També la societat de la immediatesa, no? De que tot ho volem al moment, no? I en el sentit de la informació sí que tenim aquest accés ràpid i potser fa també que ens conformem o trobem que la primera resposta que trobem és la bona, no? Aquestes ganes de tindre-ho ràpidament. I això és el que fa, bueno, no sé si por o respecte, no? Una mica en aquest sentit...
Sí, sí, per això torno a l'eslògan aquest dels irlandesos, no? Que he posat èmfasi abans en el check, en el comprova. La primera part és pensa, no? O sigui, dedica't uns segons, com a mínim, quan rebis un missatge, a fer una petita reflexió, no? És a dir, ostres, això realment m'interessa, no m'interessa, és a dir, això, per intentar esmorteir fins allà on es pugui aquesta immediatesa que ens fa reaccionar moltes vegades com el gos del Pavlov, no? D'una manera absolutament primària, no? Sense cap mena de mediació, no sé, cultural, podríem dir.
I després d'aquestes noves generacions que estan sortint ara, que tenen els mitjans, han tingut i tenen els mitjans tan al seu abast, Consideres que surten més o menys preparats que fa uns anys enrere?
Ai, jo diria que més, vaja, és que a mi no m'agrada mai fer el paper aquest de dir ai, els nostres temps eren els millors, això, on anirem a parar...
Tampoc no ens ajuda, no?, fer aquest pensament així, mirant enrere.
Jo sóc optimista, jo crec que hem de ser optimistes i pensar que anem a millor, que el món en general va millor. Jo ara, era una lectura que la tenia pendent des de feia temps, i ara que estic jubilat, de fa poc, és de les que he tingut aquest estiu i que he llegit amb molt de ple, que és aquest llibre del Sapiens, d'aquest filòsof hebreu que es diu Harari.
Harari?
Sí, exacte, l'Harari. I clar, jo aquest llibre, a mi m'ha agradat molt perquè presenta una visió de l'evolució de la humanitat optimista, no? Explicant que estem molt millor ara que el segle passat, o que fa dos segles, o que fa tres segles, des de tots els punts de vista, no? Per tant, jo aquesta idea de on anirem a parar, tenim tantes partides perdudes i tal, no, jo crec que hem de mirar el futur amb optimisme i pensar que la joventut d'ara, doncs, puja amb molts problemes diferents que els nostres, això per descomptat, i amb moltes incerteses que potser nosaltres no teníem. Però també això depèn de com es miri des del punt de vista estadístic o demogràfic, perquè de vegades quan diem els d'ara tenen més problemes, per obrir-se pas a la vida del que teníem nosaltres, és perquè estem parlant en termes d'una determinada, unes determinades classes socials, uns determinats àmbits geogràfics, etc. Però en el món en general, la gent de 15 anys d'ara té molta més vida per davant i molta més esperança per davant que la que tenia la gran immensa majoria de la humanitat mig segle, quan tenien 15 anys, no? Uh-huh. I per tant, jo crec que això ens ho hem d'apuntar com un element molt positiu de la nostra època. Que hi ha esculls que s'han de superar, bueno, per això estem parlant d'això, de l'educació mediàtica. Aquest és un problema, no? com n'hi ha molts altres, que és la mala distribució de la riquesa o el problema, podríem dir, de la preservació del medi ambient. Ja tenim davant tota una sèrie de reptes molt importants, però el que hem de fer és prendre en consciència i actuar en conseqüència. Però, vaja, jo mai a la vida m'agradaria difondre un missatge negatiu, no?, de l'on anirem a parar. Vaja, però bueno, escolta, estic parlant de coses, d'opinions absolutament personals, com si estiguéssim ara prenent-nos un cafè.
D'això es tracta.
Això que no es pot fer, això que no es pot fer ara, de prenent-nos un cafè en una terrassa d'un bar, a
recollim.
O allà on calgui.
Però per això recollim aquest missatge positiu, perquè ens fa falta, no?, ser positius, optimistes i tant.
Sí, en aquests moments fa
encara
molta
més
falta. I abans d'acabar, ens podries recomanar alguns mitjans o programes que consideris educatius i que puguin ajudar tant a famílies com a docents en la seva tasca educativa?
Quan dius programes, vols dir programes de mitjans de comunicació?
Sí.
O programes acadèmics, podríem dir?
No, de mitjans.
A veure, hi ha un programa, hi ha un tresor que tenim en aquest país, un autèntic tresor, que jo no sé si la gent el coneix prou, que és l'InfoCA. L'InfoCA és un informatiu juvenil i infantil que es pot posar, diguem-ne, arreglar absolutament, o sigui, sense cap mena de complexa, amb el gran programa informatiu que fa la BBC a Gran Bretanya, o amb el que fan en molts altres, a altres països. Però vaja, no, és que si comparéssim a nivell de tota Europa, és que l'InfoCA estaria en el podi, o sigui, jo crec que estaria entre els tres millors programes informatius infantils que hi ha a Europa, no? I per tant, val la pena recomanar-lo de totes.
Sí.
Hi ha nens i nenes que quan el descobreixen queden meravellats, i llavors se'n fan addictes i el segueixen. El que passa és que, per desgràcia, hem perdut pistonada, diguem-ne, aquí, en el canal infantil de TV3, perquè, bueno, perquè hi ha molta oferta, diguem-ne, forània, que llaminera, amb sèries que els criden més l'atenció, perquè aquí no es poden ara comprar les sèries més cares, i per tant tenim una mica deprimit, o bastant deprimit el canal infantil, diguem-ne, el 33, versió, diguem-ne, la part del 33 que ara està dedicada al públic més jove. Però si es descobreix d'InfoCAS, una autèntica meravella. Sí, o sigui que jo vaig d'entrada dir aquest segur, no?
Jo penso que l'InfoCA a les escoles s'utilitza força.
Perquè... Sí? Bueno, no,
jo, doncs, bueno, jo per lo menos a la nostra, no? I penso que s'utilitza molt perquè sí, és perfecte. Mm. Vull dir, està molt ben pensat, molt ben arreglat.
No puc recomanar amb tant d'èmfasi perquè sé que fan ara un programa per adolescents a Catalunya Ràdio que està molt bé també. Em penso que es diu adolescents.cat, justament, o una cosa així. I el que passa és que no em puc parlar tant perquè els segueixo menys, o gens, però en tinc molt bones referències, també. No em feu dir ara quina hora s'emet i tal, però a Catalunya Ràdio suposo que deu ser fàcil de trobar, buscar-lo. I crec que està molt bé. I després jo, que, vaja, em permeto recomanar com a programa, en un altre sentit, això que dèiem de programa, podríem dir, educatiu, a través d'internet, etc. Però això ja va adreçat a mestres i pares, també, si volen, diguem-ne, això que hem estat fent, preparant des del CAC, que es diu EduCAC, que per entrar a la pàgina és educac.cat, i allà hi ha un devessall d'idees molt suggestives, diguem-ne, pels mestres, sobretot, sobre com enfocar l'educació mediàtica a les aules.
Aquest aspecte penso que és més desconegut, potser, no? Inclús pels docents...
Bueno, perquè són coses que si no tens un suport molt fort, molt fort, molt fort de les institucions, doncs són difícils de fer condir. De tota manera, mira, no, això va començar fa un any i mig, més o menys, i penso que no fa gaire, ja van arribar doncs, els 2.000 usuaris. A poc a poc, són coses d'aquestes que s'han d'anar estenent com la taca d'oli i esperar que uns s'ho diguin amb uns altres, etcètera, etcètera. Però jo per això he aprofitat ara l'ocasió per fer el petit spot, perquè jo ja no estic al CAC, com us he dit, però a mi m'ha costat, diguem-ne, he dedicat molts esforços a juntament amb un equip de gent meravellosa que hi ha allà a tirar endavant aquest programa, i crec que es mereixen, diguem-ne, que això, que tingui més reconeixement i sobretot que sigui més usat, perquè està francament molt, molt, molt bé. Els continguts, diguem-ne, didàctics que hi ha allà són magnífics.
I aquest és un programa que s'emet? O és un programa a través de l'ordinador?
No, això és una web. On el mestre hi entra i són materials, diguem-ne, perquè llavors alguns els poden usar directament els nois i noies, però més aviat està destinat a que el mestre se'ls miri i allà trobi tots els recursos necessaris per usar-los a l'aula. Mm-hmm. Llavors allà doncs, hi ha una sèrie d'unitats didàctiques sobre informació i periodisme, unes altres sobre ficció, unes altres sobre publicitat i unes altres sobre internet. Després hi ha una sèrie d'itineraris transversals temàtics, per exemple, n'hi ha un sobre el tema de gènere o un sobre el tema de diferències culturals, etc. I després hi ha una sèrie de propostes d'activitats d'aula o de projectes d'aula, que és doncs, fer un telenotícies, fer un anunci, un spot, fer una sèrie d'activitats d'aquestes, amb totes les pautes necessàries per poder-ho fer. I un missatge que s'ha de dir molt és que els mestres, i en general els educadors, perquè no oblidem tampoc els educadors, diguem-ne, de les zones d'esbarjo, els educadors
de lleure.
De lleure, això mateix, que puguin, que no, que perdin la por a la complexitat de les tecnologies. O sigui, això és senzill quan t'hi poses. I allà també hi ha, en l'EduCAC també hi ha moltes pautes per fer les coses fàcilment, no? Per editar un vídeo. Perquè, a més, els mestres poden perdre la por, perquè si ells no s'hi veuen amb cor, i això ja els ensenyaran els seus alumnes.
O sigui,
no han de patir, perquè no, és que haurien de fer un vídeo. O sigui, segur que hi ha quatre nois i noies a la classe, o si no tots, que t'ho fan en mitja hora, això d'editar el vídeo. O sigui, el mestre, per això, que no pateixi.
Sí,
el mestre el que ha de posar-hi és el seny, les idees, suscitar, no posar les idees, suscitar que surtin bones idees per fer el vídeo, per fer el telenotícies, el que sigui, i torno a parlar dels meus nets, m'estic passant avui de parlar de la família.
Abans d'ahir,
mira, avi, mira què hem fet a l'escola, i em van ensenyar una mena de telenotícies que, bueno, no, res, simplement havien estudiat el tema de l'aigua, penso que és, dels fluxos de l'aigua en el planeta, simplement convertint-los en una mena de suposades notícies que deien i feien allò de com feia de presentador i ara connectem amb no sé quin país d'Àfrica i era mentida perquè es veia que era en un altre racó de la classe, no? Però i un altre nen deia doncs sí, tal, en aquest país passa això i això altre amb l'aigua i tal i qual, no? Ostres, i em van omplir de satisfacció perquè vaig veure que, bueno, que tenien mestres que sabien posar-s'hi a utilitzar aquests petits recursos, no? que van més enllà de la pissarra o de les projeccions o de les pissarres electròniques o del que sigui, no? Que simplement això, aquesta activitat, aquesta diguem-ne collita pròpia, podríem dir, que a través de la simulació dels mitjans de comunicació, doncs els nanos ho disfruten i capten, jo crec, més les coses. Mm-hmm.
Sí. Doncs bé, nosaltres se'ns ha exhaurit el temps i és un plaer haver pogut estar parlant amb tu sobre aquest tema. Et donem les gràcies per haver participat en aquest programa, per donar-nos totes aquestes orientacions i fer-nos també reflexions de com podem destriar una mica tot el que és el gra de la palla i esperem que també hagi servit en els nostres oients.
Per mi m'ha encantat. Només he de lamentar que ho haguem hagut de fer per telèfon, perquè m'hagués agradat estar allà i ara anar a prendre'ns un vi del Priorat en un celler o allà on fos, però vaja, ho farem un altre dia.
I tant,
oi?
Pots venir.
Sempre una altra ocasió.
Molt bé. Moltes gràcies, Salvador.
Encantat.
Gràcies.
A veure.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a partir de les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.